8 minuts que passen de 3:45 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth diamonds and gold.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, no ens cansarem de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Mireu, avui volem obrir plana per parlar del món del còmic i el paper que han tingut i segueixen tenint les dones en tot plegat. No és cap descobriment si us dic que la història del còmic és plena d'oblits que tenen nom de dona, però també d'estereotips i missatges masclistes i també homòfobs que l'han representada com un ésser inferior, com a resultat d'un món dominat pel sistema patriarcal. Per això avui les preguntes són molt clares. Com ha canviat i evolucionat la figura de la dona dins del món del còmic? Aquelles vinyetes on es sexualitzava tant a la dona encara existeixen? Qui són i on són aquelles dones que van començar una lluita per canviar la història del còmic? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora la filòloga i artista gràfica Maria del Carmen Vila, coneguda artísticament com a Marica Vila. Marica, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira, Marica, sempre demanem a les nostres convidades que triïn una cançó per presentar-se i tu has escollit Sisters Are Doing It For Themselves, una cançó molt bonica, primer de tot, però que també ens deixa frases com el sexe inferior té un nou exterior. Aquesta frase ve a representar una miqueta el que ha passat amb el món del còmic.
El que ha passat en el món.
M'explico,
del còmic, també.
Exacte. A poc a poc, les dones, no?, que sovint ens mal anomenen com el sexe inferior, estan aconseguint tenir el paper i l'espai que sempre haurien d'haver tingut dins del món del còmic?
Evidentment, evidentment. No, però no és per casualitat. O sigui, no és que hi hagi un altre tipus d'aire o un altre tipus de generació, sinó que es va sumant al treball i l'experiència de molts i molts i molts segles de dones, perquè les dones sempre han estat i sempre han lluitat.
Abans d'entrar en matèria, explica'ns per què Marica com a nom artístic.
Marica és un acte reivindicatiu ja d'inici, pues a l'estar treballant en un espai masculí jo sola, perquè era l'única dona en aquell moment, en el moment que surt el meu nom, pues significava tenir que fer una cuirassa bastant important i tenir que lluitar amb l'equívoc sempre de què és la reivindicació d'igualtat o l'exigència d'igualtat. No és d'imitació ni de ser un home, sinó de ser respectada en la teva integritat. Llavors, entre bromes ingenioses, jo era una nena molt joveneta, i venia de les monges, els meus companys un dia em van dir, no sé què, Mari, no em digueu Mari, respecteu-me més com a artista i com a persona, no em digueu Mari. Llavors em van dir, doncs et direm Marica, a veure, perquè la veritat és que vols igualtat, però ets un noi una mica raro. No et podem... El tipus de relació es fa rara, no? Llavors jo vaig dir... Això era una broma, i era un joc d'enginys que es donava molt en les converses dels estudis de dibuixants. Però jo vaig tenir la lucidesa en aquell moment de ser jove i de dir, home, us esteu insultant amb un nom de dona, no un nom de dona, sinó un dels primers noms de dona que estan en tots els idiomes, que és un espai netament femení. Per què l'hem cedit, aquest espai, a l'insult? A més, amb un insult que és ficar-se amb la identitat sexual d'un altre, que és... no té per què... O sigui, és horrorós que sigui un insult, no? Per tant, jo defenso aquest espai, assoleixo aquest nom i des d'aquest moment ja vaig assolir el nom de Marica. I, és més, després em vaig donar compte que la major part de noies que es deien Mari Carmen es cursaven, feien el diminutiu amb Maica. i eliminaven la R. Ja tothom, i a mi em passava que després, a l'assolir el nom d'Amèrica, molta gent que em coneixia, amb altres espais, no sols al còmic, em deien, hola, Maica, després de preguntar jo, hola, soy Amèrica. Oi, hola, Maica. I jo deia, no, Amèrica, amb R, i reivindicava, i això em permetia ja fer un activisme de canvi de llenguatge, de qüestionar-nos com parlem, no?
I de Mari, Amèrica, amb R, però amb K.
La K va ser una qüestió de censura quan vam fer les primeres revistes d'autor, que és quan jo vaig començar a poder firmar Amèrica, i en un moment donat, en algun moment, em va aparèixer una K, perquè en principi el mateix Consell de Redacció de Progressistes deia que era molt lleig firmar Amèrica, que no podia firmar Amèrica. Jo vaig emperrar-me en que sí i vaig firmar Amèrica. Llavors, en un moment donat, va aparèixer amb K. I ja estava posat. I llavors jo vaig assolir-la, perquè la K vaig assolir que era una lletra radical i guerrera, i que com sonava igual, em permetria fer el mateix activisme i la mateixa reivindicació.
Fa un moment dèiem que Amèrica Vila és filòloga i artista gràfica, però a banda de tot això també és una figura clau en la història del còmic espanyol per la seva trajectòria en el mitjà i la feinada que ha fet lluitant per trencar estereotips. De seguida parlem de tot això, però abans explica'ns una mica com recordes aquell primer contacte amb el món del còmic.
Pues el primer contacte en el món del còmic per mi és meravellós. A mi m'encantava sobretot dibuixar i llegir el còmic. Vaig llegir molt poc temps de petita. Normalment els dibuixants de còmic tots són grans lectors de còmic, però és que els nois tenien espai per llegir. Les noies ens feien fora del còmic, perquè, clar, teníem només un espai molt petit, que era el còmic romàntic. S'acabava el còmic romàntic, que no tenia ni continuarà, és a dir, no teníem futur. La boda era el final de todo. No teníem aventura, no teníem res. Pues les noies o passàvem directament a la literatura, o algunes també, a mans del dibuix, seguíem a dibuixants i llavors ens travestíem per llegir els còmics de nois. És a dir, per seguir l'aventura d'un noi t'has de travestir. Per seguir les aventures del Capitán Trueno o de qui sigui, o de Tarzán o del Príncipe Valiente, tots som protagonistes masculins i les històries són de nois. I les noies surten com a adorno o com a trofeu o com a excusa perquè hi hagi una batalla a rescatar la noia, no? Per tant, el paper de la noia no et permetia identificar-te.
Ara ens deies que des de sempre, i sobretot fa anys, no, en els còmics les històries eren exclusivament de nois, i les noies doncs teníem aquest paper complementari, que era com a trofeu, o inclús es sexualitzava molt el paper i la figura d'una dona. Sí. Per tant, m'interessa saber si quan vas decidir dedicar-te professionalment al món del còmic et vas trobar amb alguna persona que va qüestionar, no?, el fet de voler-t'hi dedicar per ser dona.
No, perquè el que passa és que em van conduir, tal com jo vaig entrar com a il·lustradora a una agència, Seleccions Il·lustrades, que treballava per Europa, Amèrica, per tots els països estrangers. No publicàvem aquí, publicàvem fora. I era el que jo feia era il·lustració, però immediatament quan vaig començar a fer còmic em van conduir al còmic romàntic, perquè com era una noia...
Directament per
ser
dona.
Les noies feien còmic romàntic. No feien còmic d'aventura, ni còmic de ciència-ficció, i no existia el còmic d'autor com a tal en aquell moment. Va ser uns anys després, a la transició... Bueno, jo primer et dic... Ho feia amb molta il·lusió, perquè el que estava fent era entrant en una professió que m'acceptava. I feia els meus dibuixos i els veia publicats en anglès i cobrava amb lliures, en aquella època que la pesseta valia molt poc, amb la qual estava superfeliç. Però immediatament vas madurant, i a més entrem a l'etapa de predemocràtica en la que tot el país i el jovent pues, també nota aquelles sacsejades de qüestionament, què faig, per què faig això, i una de les primeres coses que volem fer jo i un altre grup de dibuixants és posar la nostra professió al servei dels moviments socials. I per altra banda reivindicar el còmic com art, com un element i un llenguatge artístic importantíssim. fem tot això, i quan fem tot això i jo em plantejo ser autora, creem el còmic d'autor, el naixement del còmic d'autor, els anys del 75 al 78 és quan neix, i quan es crea l'àlbum del còmic del 80, creem les estructures del Saló del Còmic, el sindicat de dibuixants, els primers sindicats, les primeres plataformes per veure, per publicar, i el anar a publicar i anar a enfrontar-te en què vols dir, et trobes en què el teu espai, el teu cos ja està codificat, ja està cosificat, i que a més el que tu estaves fent és una cosa que va contra les teves idees, el còmic romàntic, no? Per tant, el primer que fas és qüestionar tot això. I aquí et dones compte que has de, primer, que has de trencar estereotips, i segona, que has de qüestionar el llenguatge del còmic que està usant, el cos, usurpant el cos de la dona. En el Tòtem Especial Mujeres de 1978, a part de publicar les tres dones que estem en aquell moment, juntament amb les tres italianes i les tres franceses, faig un article que es diu Mujer, objeto y sujeto del cómic, que en aquell moment és intuïtiu, però que, de fet, és la base de la meva tesi doctoral que vaig fer el 2017. O sigui, començo a qüestionar per què som objecte i no subjecte del còmic, les dones, el nostre cos.
Marika, perquè ens en puguem fer una idea tots plegats i els oients des de casa, com es tractava, de quina manera es tractava les dones en les vinyetes de fa aproximadament 50 anys? Ens podries posar algun exemple complet?
Te'ls podria posar de més a prop de 50 anys, eh? Te'ls podria posar, jo què sé, en aquest moment s'està reivindicant Barbarella, i fa uns anys es va recuperar i reivindicar Valentina, de Guido Crepax, com a feministes. Són les muses de la progressia de la Nouvelle Vague i de la francesa i de la italiana i de la progressia espanyola i els mites del còmic d'autor, també espanyol. I són només són cossos ocupats per veus masculines i utilitzats per alliberar a l'home de les seves repressions, enfrontar-se al seu pare, diguéssim, enfrontar-se al sistema, però enfrontar-se a través d'un territori que és el cos ocupat, el cos de les dones. Si vols exemples, doncs et diré que, per exemple, Valentina, que és un Guido Crepax, que és un dels més avançats, que avança més el llenguatge del còmic, innova i aporta més coses, el seu personatge, Valentina, ocupa el lloc central mentre el protagonista original se'n va al seu sòtan des del que controla el món, i des d'aquest sòtan controla Valentina, que encara que a darrere d'ell va passant reunions d'intel·lectuals, es parla de matemàtiques, es parla d'arquitectura, de música, de pintura, i estan tots els llibres, Mao... darrere d'ella hi ha tot el context de l'època contínuament. Però ella l'únic que fa és despullar-se i dormir per somiar que la torturen, per exemple. Representa i escenifica els mites i els traumes de l'autor, que no està mal. O sigui, bueno, és una proposta. El que passa que no és feminista. D'altra banda, aquesta noia que passa per Freud, o sigui, la porten al psicòleg, la porten passa per totes les ideologies del moment, amb qui lluita és amb les feministes, que són bruixes, que la venen a posseir, i qui ha d'aconseguir fer és matar i extirpar totes les seves parts negatives, que són relacionades amb el lesbianisme.
Déu-n'hi-do, eh?
Per tant, no, això no és feminista ni és progressista.
I, Marika, tot això es normalitzava en aquella època?
Es torna a normalitzar. Es diu que és feminista i progressista perquè parla de tot això. Lo qual sí que és cert que era transgressor, aquest còmic, però era transgressor a través del cos de la dona, no era feminista. I era transgressor a través del... ensenyava les pors del mascle a les noves dones. Però ella no era... Ella era com volia... O sigui, ella era una reconstrucció de l'estereotip es trencava l'estereotip de la senyora que borda i que és la companya de l'heroi, i es munta un altre estereotip, que és la musa al servei dels traumes masculins, i ve tota l'època del Destape, i ve la democràcia ha donat han dado la democràcia por detrás, hi havia una portada amb una noia despullada i un senyor amb bombín en postures, bueno, ja teniu que agafar hemeroteques i mirar les, o la meva tesi en la que ho veureu, i veureu tota la usurpació d'aquest cos en la transgressió, que està bé. Està bé. Jo no critico que passés això. Jo dic que això es feia sobre el cos de les dones i no alliberava les dones, i en canvi no es deixava espai per alliberar les dones. Uh-huh. I al revés, es muntava un nou estereotip de que la dona alliberada era aquesta. I passava de tenir una mica d'acció, com havien començat a tenir les superheroïnes, que és qüestionable, el feminisme aquí també, però aquesta mica d'acció de sobte es perdia amb la roba, i passaves de l'acció a l'exposició, i aquesta exposició era a canvi d'un poder. El poder femení era la seducció. Mm-hmm. I la seducció no és un poder.
Mari, que ens queden pocs minuts, però sí. Preparant aquesta entrevista ens hem trobat amb una notícia de fa aproximadament un any que publicava el diari 20 Minutos, on el director del Festival Internacional del Còmic Europeu, Pablo Lozano, assegurava que només un 25% d'autors que treballen a la indústria del còmic són dones i que, per tant, el desequilibri de sexe segueix present. Quina valoració en fas d'aquestes dades?
Aquestes dades tindrien que veure què considera ell que són aquestes dones, que són les professionals, perquè hi ha moltíssimes, actualment hi ha moltíssimes dones que s'autoediten, moltíssimes dones que publiquen en webs de còmic, que no passen pel procés editorial normal, i llavors no sé si ell contempla tot això o no. El que sí et diré, que continuem siguent minoria, el que passa que tenim molta més visibilitat. Que abans.
A dia d'avui, el món del còmic ja està totalment lliure d'estereotips?
No.
Li queda molt?
Mira, ens queda a tots, en tot el món, la feina crítica i autocrítica contínuament amb els estereotips, perquè els estereotips és una cosa que creem nosaltres, i les creem perquè segurament necessitem la tranquil·litat de creure que això és el que està bé, o seguir models, i llavors, bueno, hem de saber en quins models ens reflectim i si s'han de canviar o no s'han de canviar, però els estereotips continuaran, perquè els estereotips els compra la gent i els sacralitza la gent. Som nosaltres els que construïm els estereotips, i són ells els que després s'encarnen amb la realitat i ens transformen, i ens fan passar per la cirurgia estètica, o ens fan infiltrar-nos porcellana, com les Barbies humanes.
Correcte, que, correcte.
Per exemple.
En línies molt generals, què significa per tu el còmic?
El còmic és un llenguatge meravellós que uneix la força de la imatge amb la reflexió. També és molt manipulable, perquè com entra pels sentits abans de reflexionar, si el missatge que posa és manipulador, doncs ja t'ha entrat, no? Però, bueno, és una meravella de llenguatge, de forma de comunicació, i com a tots els llenguatges i com a tot el que fem els humans, ha d'estar contínuament sumès a l'autocrítica.
Marika, abans de dir-te adéu, no? Ens agradaria que ens expliquis quins projectes tens entre mans, futurs projectes. Explica'ns una miqueta amb què estàs.
Com et podem seguir, també. Sí.
Bé, jo ara, sobretot, em dedico a la teoria. Uh-huh. És a dir, sobretot a construir una genealogia de dones. Sí que vaig publicant, i vaig, per exemple, ara mateix s'ha publicat a França, s'ha fet una exposició en homenatge a Ananà, una revista mítica, i m'han encarregat les portades, i fet les portades. He fet un llibre col·lectiu que m'han demanat entre diverses autores una història per tancar-lo, el tancament és meu, amb una història. Vaig fent coses, vaig dibuixant i vaig publicant contínuament. Vaig fent cartells pels salons del còmic, per el que em demanin. Però el que faig de treball és, per exemple, estic preparant una exposició pel setembre amb la Diputació de Barcelona, que anirà per tots els museus locals durant 3 anys. I és una genealogia de les dones. O sigui, es diu Cossos que parlen. I és llegir què ens han dit les dones, amb el, no tenien veu,
clar, a través de...
però a través del seu dibuix, i contrastat amb quan hem tingut veu què hem dit les dones i quins cossos hem posat en solfa i quins cossos arriben avui. Per tant, des de 1910 fins a 2023 podreu veure-les en aquesta exposició. Al marge d'això, estic al Reina Sofia en l'exposició de les Undergrounds. Bueno, hi ha diverses exposicions a Vietnam.
Déu-n'hi-do, eh?
A l'ambaixada de Vietnam hem fet una exposició. I jo em dedico molt a promocionar, no a promocionar, a rescatar els noms ocults i, sobretot, a intentar que es construeixi un discurs intergeneracional, un discurs col·lectiu, perquè no siguem una excepció contínuament. Les dones sempre són una excepció. I com són una excepció, mai queda el seu discurs inclòs en la pintura, ni en la música, ni en el còmic, ni en la vida. El que hem de fer és omplir el contingut de les modes i crear unes arrels conjuntes per les que circuli un discurs.
Maria del Carmen Vila, més coneguda com a Marica Vila, filòloga i artista gràfica, que avui ens ha apropat a la història del còmic a Espanya. Moltíssimes gràcies per fer-ho tan fàcil, per la feinada que has fet, perquè això significa molt per totes les dones, i et anem seguint. Fins aviat, que vagi
moltes
molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.